En aquest diumenge d'avui, en què per desig del Papa Francesc es celebra per 5è any consecutiu la Jornada Mundial dels Pobres, comença el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del bisbe Francesc.
Els cristians no podem estar passius ni diferents davant les injustícies i les situacions de vulnerabilitat que viuen tantes persones. Seguir a Jesús implica escoltar, acollir i compartir.
En el seu missatge per a la Jornada Mundial dels Pobres, el Sant Pare adverteix que amb la pandèmia ha augmentat molt el nombre de persones pobres. Ho hem vist també a la nostra diòcesi amb l'augment de la demanda en el servei de repartiment d'aliments de les Càritas parroquials.
En l'esperit d'aquesta Jornada dels Pobres, i no ho fem amb un dels comentaris sobre el sínode. Avui ens expliquen què és la sinodalitat.
Sinodalitat és la paraula central d'aquest proper sínode i encara no és el diccionari. Té tres acceptacions, molt relacionades entre si, però amb diferències.
La sinodalitat designa sobretot l'estil peculiar que qualifica la vida i la missió de l'Església expressant la seva naturalesa, com el caminar junts i el reunir-se en assemblea del poble de Déu convocat pel Senyor Jesús a la força de l'Esperit Sant per anunciar l'Evangeli.
La sinodalitat designa a més aquelles estructures i aquells processos eclesials en què la naturalesa sinodal de l'Església s'expressa a nivell institucional, en els diversos nivells de la seva realització, local, regional, universal. Aquestes estructures i processos estan al servei del discerniment de l'autoritat de l'Església, cridada a indicar, escoltant l'Esperit Sant, la direcció que s'ha de seguir.
La sinodalitat designa, finalment, la realització puntual d'aquells esdeveniments sinodals en què l'Església és convocada, involucrant de maneres diverses, a nivell local, regional i universal, a tot el poble de Déu, sota la presidència dels bisbes en comunió amb el Sant Pare, per discernir el seu camí i qüestions particulars i per assumir decisions i orientacions per tal de dur a terme la seva missió evangelitzadora.
Generalment, les comunitats tenen institucions sinodals de comunió i consulta, consells parroquials, consells presbiterals i de pastoral, etc. Són exemple d'aquest estil de funcionar.
Davant la trista realitat de tants matrimonis en dificultats o ja dividits, la resposta ha de ser, abans de res, acompanyar. Així ho va afirmar el Papa Francesc fa uns dies en l'audiència que va concedir al Vaticà als membres de l'associació Retrovil, dedicada a l'acompanyament pastoral dels cònjuges en crisi.
El Papa va agrair en el seu discurs aquesta iniciativa dedicada als cònjuges que viuen una crisi sèria en la seva relació. En aquest sentit, va reflexionar sobre la paraula crisi.
Va assenyalar al Sant Pare que la crisi també és una oportunitat, oportunitat de fer un salt de qualitat en la relació, i va subratllar que no hem d'espantar-nos de les crisis. La crisi ens ajuda a créixer. Allò que hem d'evitar és caure en el conflicte, perquè el conflicte tanca els cors.
En canvi, la crisi et fa ballar un poc, et fa escoltar a vegades coses incòmodes, però de la crisi es pot sortir, sempre que se surti millorats. No tingueu por de les crisis, tingueu por del conflicte, va expressar el bisbe de Roma.
La paraula crisi porta una segona paraula, ferida, perquè les crisis de les persones produeixen ferides, llagues en el cor i en la carn.
Acompanyar, va concloure el Papa, vol dir oferir temps personal per estar a prop de les situacions de crisis. I amb freqüència és molt de temps i fa falta paciència, respecte, disponibilitat. Tot això és acompanyar.
Tot seguit, els informaran de les activitats més importants que s'han celebrat aquests dies passats a la nostra Església de Menorca. Per començar, la informació de l'homenatge que s'ha celebrat en record del prevere Josep Seguí Mercadal.
Divendres 5 de novembre es va celebrar al Teatre Orfeó Maunes un acte en record del prevere menorquí Josep Seguí, que es va deixar el passat 7 d'agost als 95 anys. La seva trajectòria com a prevere va estar marcada per la seva dedicació en els altres, especialment els més vulnerables. En aquest sentit, alguns dels presents van descriure el prevere menorquí com el constructor del nostre present i, si som lleials, el seu exemple també del futur. A l'acte, conduït per Jordi Odri, va intervenir diferents testimonis que van mostrar la gran personalitat del prevere menorquí. Un d'ells va ser en Josep Portella, qui va repassar la seva extensa trajectòria marcada per la seva posició partidària de la teologia de l'alliberament i de l'Església dels Pobres. A més, es va projectar un vídeo biogràfic sobre Josep Seguí i no va faltar la música a càrrec de Joan Carles Villalonga, Marlene Coll i Maria Camps.
Els diaques han passat uns dies a Montserrat d'exercicis espirituals.
Del 2 al 5 de novembre, els diaques de la nostra diòcesi, juntament amb el prevere Cristòfol Vidal, van estar d'exercicis espirituals al santuari de Montserrat. El monjo Ignasi Fossas, antic prior de l'abadia de Montserrat, va dirigir els exercicis espirituals que es van enfocar en la temàtica de la litúrgia de les hores, un tema molt enriquidor sobre la importància de l'oració pública i comunitària del poble de Déu. D'aquesta experiència, els diaques s'emporten un temps de convivència, reflexió i pregària, d'aturar i poder discernir el tema proposat, en un entorn de gran espiritualitat i bellesa natural com és Montserrat.
Finalment, els informant de la visita pastoral que està realitzant el bisbe Francesc.
El bisbe Francesc ha reprès la visita pastoral després d'una aturada obligatòria el curs passat per la pandèmia. Ho ha fet en primer lloc a Ferreries del 25 al 31 d'octubre i aquests dies, del 3 al 14 de novembre, l'està realitzant a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Aquesta és la primera aturada d'una visita pastoral que farà l'arxiprestat de Ciutadella fins al mes de febrer. En aquest temps de visita a cada una de les comunitats parroquials, el bisbe participa de les celebracions. Es reuneix amb el Consell Parroquial, els catequistes, amb els responsables i voluntaris de Càritas. Visita els majors i els malalts. També visita els infants i joves als col·legis, entre altres activitats. La propera setmana, del 15 al 19 de novembre, el bisbe de Menorca participarà a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal i el gener de 2022 tindrà la visita ad limina, en la qual es reunirà amb el Papa Francesc.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Jornada Mundial dels Pobres.
Avui matí, a partir de les 11 hores, trobada de fraternitat a la parròquia de Sant Francesc de Mo, que comptarà amb la presència del bisbe Francesc.
Jornada de formació de vida creixent.
Tindrà lloc dimecres 17 de novembre a partir de les 16:30 a la sala multifuncional d'Es Mercadal. La ponent serà la germana Clarissa Gadi Bosch amb una xerrada sota el lema La paraula de Déu, company de camí.
Celebració dels 800 anys de l'Orde Franciscà Seglar a Menorca.
La missa en acció de gràcies, presidida per mossèn Llorenç Sales, serà el dimecres 17 de novembre a les 17:30 hores al monestir de les Concepcionistes Franciscanes de Mol.
Vetlla de pregària amb els joves.
Serà divendres 19 de novembre a les 20 hores a la parròquia de la Concepció de Mo i també diumenge 21 de novembre a les 19 hores a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret.
Solemnitat de Crist Rei.
Diumenge 21 de novembre celebrarem la solemnitat de Crist Rei i conclourem l'any litúrgic.
Dia de la catequesi a les Illes Balears.
També el diumenge 21 de novembre celebrarem el dia de la catequesi sota el lema El nostre cor s'inflamava mentre se'ns parlava.
viatge al santuari de la Mare de Déu de Lourdes.
La diòcesi de Menorca organitza aquest viatge a Lourdes del 25 al 27 de març de 2022. Si esteu interessats, trobareu més informació a l'agenda del Full Dominical.
I ara passam a escoltar la reflexió que ens fa arribar aquesta setmana el bisbe Francesc.
Dar razón de la esperanza. La primera carta de Pedro está dirigida a unos cristianos que viven en la diáspora, en las provincias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En esta carta se intuye un clima tenso de hostilidad hacia ellos, incluso de violencia, aunque sin llegar a la persecución expresa que tuvo lugar un poco más tarde. La carta habla de sufrimiento y con este término se refiere a las experiencias negativas de desconfianza, sospecha, odio y agresión que soportan los cristianos por el mero hecho de serlo. En este contexto, el autor de la carta explica a la comunidad cristiana cómo tienen que vivir esta situación. Lo primero que dice es que deben cuidar la comunión entre ellos, dando testimonio de amor. En diversas ocasiones la carta insiste en la importancia de que exista un amor sincero entre los miembros de la comunidad. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, dice. Tened entre vosotros intenso amor. El amor aparece así como el signo distintivo de la comunidad cristiana que contrasta con la conducta individualista propia de los no creyentes. Es un amor, además, que conduce a poner al servicio de los demás la gracia que se ha recibido. La segunda manera de afrontar una situación de hostilidad a la fe es hacer continuamente el bien. Frente a las calumnias que puedan producirse, la carta insiste en que deben mantener un comportamiento ejemplar. Es preferible incluso sufrir por haber hecho el bien que obrar el mal. ¿Quién os hará mal si os afanáis por el bien?, dice. Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. El cristiano debe también renunciar a la revancha. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Así obró Cristo en su pasión, que al ser insultado no devolvía el insulto, al padecer no amenazaba. El cristiano está llamado a responder al mal con una bendición. Y por último, el autor de la carta pide a los cristianos que estén siempre preparados para dar razón de la esperanza a todo el que la pida. El creyente no debe dejarse atemorizar por las críticas ni ocultar su fe, sino dar respuesta con claridad y sinceridad a todo el que pregunta por ella. El texto de la carta invita a ofrecer una reflexión racional, un logos, una explicación de la fe, de manera que el testimonio de vida vaya acompañado con una palabra de vida. En cierta manera, los demás tienen derecho a saber qué es lo que da sentido a nuestra vida y la llena de esperanza. Creo que estas palabras de la carta de Pedro valen para nosotros porque también nosotros tenemos que vivir el Evangelio en condiciones que muchas veces son desfavorables. La respuesta cristiana ha de ser la misma: vivir amando, mantener una conducta pacífica y estar dispuestos a explicar nuestra fe a quien nos preguntara por ella. Ojalá los cristianos del siglo XXI seamos capaces de asumir estas actitudes y ser testigos de la esperanza.
I després d'escoltar les paraules de reflexió del nostre bisbe, els hi deim adeu.
I en aquest dia, tingueu molt present la importància d'estar al costat dels més pobres i vulnerables.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.